Doctor Antoni Trilla, molt bon dia.
Molt bon dia, Mònica, molt bon dia.
I què, i què? Com va això d'intentar donar alguna explicació raonable per les dades que no quadren?
Jo, si em permeteu, m'he pres un sabàtic.
Molt bé, molt bé, em sembla molt correcte.
Un sabàtic de dades, jo crec que fins que no ens acabem d'aclarir, tot i que llegint les del Ministeri, que tenen un criteri més estricte en quant els resultats s'han de confirmar, doncs realment ha sigut una molt bona notícia, encara que només sigui per data.
Encara que només sigui uns segons, eh?
Exacte, sí, encara que només sigui un 24 hores, de que com a mínim hem tocat fons amb el nombre de persones que han mort, i això sembla una cosa ja consistent, i el ball de xifres és el de sempre, el que heu comentat i que ja sou experts com jo en no entendre-ho, que és uns comuniquem d'una altra manera, amb dates diferents, tot s'ha d'apurar, però clar, ja portem dos o tres setmanes intentant depurar dades, de manera
exacte.
Que jo crec que aviam si arribem ja al consens de què comunica aquí i cap problema.
Sí, perquè al marge de, malaurat de les dades de defuncions, que és la tristíssima dada que cada dia hem de donar, no? També hi ha la dels contagis, és a dir, que aquesta sí que és molt rellevant en un moment en què anem obrint, no? Anem obrint portes, la gent va sortint, no? Nosaltres ahir vam ser a Lleida, doctor Trilla, amb els temporers, vam estar amb un col·lectiu de 200 persones dormint al carrer, amb unes circumstàncies, evidentment, del tot desaconsellables des del punt de vista del control de la malaltia. Evidentment, mascaretes, ni t'ho explico, no? Rentant-se tots junts les mans amb uns cossis d'aigua al mig del carrer, amb tot el que això implica, no? I penses, home, en aquests moments tenim alguns punts de risc que, evidentment, s'han de controlar, no? 156 nous positius, aquests són els positius de Catalunya informats ahir pel Departament de Salut. En el cas d'Espanya, 71 infeccions noves i alguns rebrots en alguns punts, per això Lleida està en la fase 2, no pels temporers, evidentment, però en d'altres punts. Hem d'estar molt vigilants en l'activitat ara, perquè realment hi ha molta gent al carrer, al marge d'aquesta problemàtica que et descrivia, eh?
Sí, jo crec que aquest és el punt clau, és el que sempre hem insistit. Els casos nous dintre del ball de xifres caldria afinar amb quina data i amb quines circumstàncies s'han notificat, perquè poden ser casos de nou diagnòstic, però que de fet s'haguessin notificat abans per símptomes, o poden ser realment casos nous, és a dir, que han aparegut ara i s'han diagnosticat ara, però aquest persistència, que això és una cosa clara, de casos nous, sigui fa 3 dies, fa 4 dies o avui mateix, el que ens està indicant és, senyors, el virus segueix entre nosaltres, vostès han aguantat molt bé la primera onada, però hi ha molta població encara susceptible, s'han d'esforçar molt en intentar mantenir les distàncies, les mesures d'higiene, seguir les recomanacions i veure que si hi ha algun brot, com aquests que heu comentat, petits, afortunadament, i controlats, doncs això és el que han de fer, detectar-los-a, intentar controlar-se. Dit d'alguna manera molt simple, hem de conviure amb el virus, hem de mantenir arraconat i hem d'evitar que ens torni a passar per sobre. Aquest és l'objectiu principal fins que no tinguem altres eines millors.
El govern espanyol posa sobre la taula que es pugui viatjar entre províncies, entre comunitats autònomes, en fase 3 a partir de dilluns que ve. La mobilitat, que es considerava un factor clau per la propagació de la malaltia, en les condicions actuals es pot qualificar de segura ja?
Jo crec que estan jugant amb dos factors que són molt importants, que és aquesta estabilització a la baixa, que és molt important, del nombre de casos, i d'altra banda el fet de que amb aquesta situació epidemiològica es pot relaxar relativament alguns aspectes de la mobilitat. Jo crec que aquí, de nou, el més important és fer cas a les dades epidemiològiques, entendre bé en quina situació tens el territori que sigui, i a partir d'aquí veure si hi ha bones condicions per avançar una mica o escurçar alguna fase, permetre algun tipus de mobilitat que potser originalment era més restrictiu i, evidentment, continuar vigilant que això no suposi, amb coses concretes o amb indrets concrets, un augment del risc que es tradueixi en més contactes. També és una altra cosa per intentar entendre, perquè amb aquesta doble velocitat de fases, amb canvis de mobilitat i amb canvis de demarcacions, tindrem que anar mirant exactament fins on podem anar, perquè jo no ho tinc del tot encara clar ni quan, no? Però bueno, a poc a poc anem avançant en la bona direcció, crec jo, sí.
A Balaguer, a banda de superar de llarg les reunions de 10 persones i de no respectar mesures de seguretat, un centenar de persones es van aplegar en una trobada anomenada Petons i Abraçades, convocades pel pagès Josep Pàmies. Aquest tipus d'actuacions poden comprometre justament tota l'estratègia que s'està seguint a nivell de fase 1, es pot fer això, es pot fer allò, etcètera, etcètera, no?
Aquest és un tema per nosaltres i per mi en especial molt sensible per la personalitat i per les recomanacions que fa aquest senyor, no? D'entrada, jo diria que hi ha dues coses. Em sembla que és del tot incorrecte reunir-se 100 persones en un moment, precisament a Lleida, en el qual encara estan aguantant determinats brots. Si això suposa un risc més alt o més baix, evidentment, encara que no hi hagi cap contacte, que espero que, i desitjo que no hi hagi hagut cap contacte, suposa un risc més alt, això d'entrada. Però potser és més preocupant una mica les teories que difonen de que, segons he llegit, doncs es van, no sé si ruixar o aerosolitzar amb una espècie de solució d'aquestes que diuen ells que serveix per alguna cosa, que és un desinfectant que no serveix per altra cosa que per desinfectar les coses que netegem a casa, sí. I això fa pensar encara que a mi el que digui el senyor Pàmies, doncs no entraré en valorar-ho perquè crec que no val la pena. El que és per mi potser més important és que hi ha 100 persones que són capaces d'anar allà i seguir aquestes recomanacions que són contràries a tota l'evidència científica, per molt que ell digui que no, no? Per pensar, em sembla, si em permets un qualificatiu, jo crec que és lamentable i que les autoritats haurien de posar-se realment d'una vegada, diguéssim, fortes i intentar que aquestes coses no passin.
Més coses, antibiòtics, la resistència als antibiòtics. Els antibiòtics que ens els prenem quan tenim una infecció bacteriològica, quan creiem que doncs, els metges ens l'indiquen, pot presentar resistències i com es creua amb la pandèmia, precisament, amb la Covid?
Sí, aquesta és una situació que hem estat valorant i que s'està valorant perquè hi ha una certa paradoxa, no? Per una banda, com que s'ha treballat amb unes condicions de protecció i de, diguéssim, d'aïllament en els hospitals molt importants, s'ha reduït el risc de transmetre altes bacteris, en aquest cas que són típics dels hospitals. Però hi ha hagut molt pacient a la UCI, aquests pacients de vegades tenen altres complicacions i s'han d'utilitzar alguns antibiòtics, i això podria fer pensar que augmentés una mica la resistència antibacteriana. Això als hospitals. Fora, la situació és la de sempre. L'OMS ja ho porta advertint i vosaltres i tots els mitjans de comunicació fa temps que estem advertint de que la resistència als antibiòtics és un problema real i que pot ser que ens quedem sense, diguéssim, tractament de determinats bacteris. Uh-huh. Ara l'OMS, jo crec que amb el seu paper una mica de consciència sanitària mundial torna a fer l'avís de que, atenció, que no es poden utilitzar els antibiòtics sense indicació, que ara que hi ha hagut tot aquest lío que no fos cas que es tornin a utilitzar antibiòtics quan no toca, evidentment els antibiòtics pues, no serveixen majoritàriament per tractar cap infecció viral i, per tant, jo crec que ens avisa. Ull, no els tornin a utilitzar malament perquè tornarem una mica a tenir resistències. Però ara per ara, un problema així a sobre de la taula, crec que no és diferent del que teníem fa uns anys en aquests moments.
I una última qüestió. Totes les investigacions que s'estan fent, cada vegada més parlen de les conseqüències que té i les seqüeles que deixa la Covid-19, que ningú la compari amb una grip, senzillament com van fer tots per error a l'inici, no? Sinó que té conseqüències en el nostre sistema vascular. No és només una malaltia que generi una pneumònia i se'ns en vagi. Deixa seqüeles i seqüeles en el nostre sistema vascular, no?
Sí, sí. La veritat és que estem començant, ja ho hem comentat també, a aprendre quines són les possibles conseqüències d'aquesta malaltia complexa i com d'alguna manera distorsiona i desequilibra alguns dels sistemes normals del nostre organisme, com la coagulació, etc. I s'ha de mirar molt bé, segueixo insistint, aviam si tenim sort i aquestes complicacions o seqüeles són reversibles, si trobem alguna manera de fer que siguin menys greus i que es puguin anar recuperant, o si malauradament hi ha persones que queden amb algun tipus de disfunció o discapacitat i amb algun tipus de limitació. Ho haurem de veure amb el temps. Jo crec que aquest és un focus en aquests moments molt important, tant de recerca, per veure exactament què passa i com s'ha de prevenir o com s'han de tractar aquestes complicacions, i també dels hospitals i els centres que hem d'anar aprenent a reconèixer a quin tipus de coses poden passar i com abordar-les, no? És realment un camp nou, i com a tal camp nou s'ha d'anar pas a pas i de forma sòlida, a veure què traiem.
Doctor Trillo, va, a veure si demà quan parlem ens quadren les dades. Ui. Un dia passarà, li prometo, sí, que un dia, sí, passarà.
Espero
potser
que
serà l'últim, però sí, un dia passarà.
El dia que sigui 0-0 no hi haurà manera de desquadrar-les, aviam si tenim sort. Vinga,
ho celebrarem en alguna terrassa prenent-nos una Coca-Cola.
I tant, vinga,
una bon abraçada. Dia. Que vagi bé. Bon